L'agost del 1990, l'Iraq havia envaït Kuwait. No n'hi va haver prou amb el boicot econòmic internacional contra Saddam Hussein per forçar-lo a retirar-se de l'emirat. La tensió desemboca el 17 de gener del 1991 en l'esperada ofensiva terrestre de les forces multinacionals destacades a l'Aràbia Saudita. La guerra del Golf ha començat.
Els tambors de la guerra repicaven cada vegada més fort aquells primers dies de gener de 1991. La crisi provocada per la invasió de Kuwait el 2 d'agost de l'any anterior arribava al seu punt culminant. Les Nacions Unides havien donat un termini a Saddam Hussein per retirar-se de Kuwait, el 15 de gener. L'any nou començava, doncs, amb un dramàtic compte enrere. Però en aquells primers dies de 1991 encara semblava haver-hi una última oportunitat per la pau. El 3 de gener, el president nord-americà George Bush va invitar l'Iraq a participar en una última reunió negociadora, sense condicions prèvies. La trobada es faria a Ginebra, 6 dies després, el 9 de gener. Quan Saddam Hussein va acceptar la invitació, les esperances de trobar una sortida negociada al conflicte van augmentar, però ben aviat s'esvairien. El secretari d'Estat nord-americà James Baker i el ministre iraquià d'Afers Estrangers, Tariq Aziz, es van reunir durant 6 hores en una de les sales principals de l'Hotel Intercontinental de Ginebra. En acabar la trobada, el fracàs quedava palès en les paraules de Baker.
Regrettably, ladies and gentlemen, I heard nothing today that in over 6 hours I heard nothing that suggested to me.
Dissortadament, senyores i senyors, no he sentit res avui en 6 hores que em suggereixi que hi ha cap flexibilitat per part de l'Iraq pel que fa al respecte de les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Hi ha hagut molts càlculs erronis per part de l'Iraq. El govern iraquià va calcular malament la reacció internacional després de la invasió de Kuwait. Els iraquians van creure que la comunitat internacional no faria res mentre les forces iraquianes s'apoderaven d'un país pacífic. Ells van calcular malament la reacció a la política bàrbara que consistia a tenir milers d'hostatges estrangers creient que els temps els acabaria donant un avantatge polític. Els iraquians també s'han enganyat pensant que podrien dividir la comunitat internacional i que se'n podrien sortir amb la seva agressió. Esperem que l'Iraq no es torni a equivocar, no torni a calcular malament. La direcció iraquiana no ha de tenir cap dubte sobre la decisió de les 28 nacions que han enviat un suport militar al Golf, que tenen la força i la voluntat per expulsar els iraquians de Kuwait. Si elegeixen de mantenir l'ocupació brutal de Kuwait, l'Iraq elegirà la via de la confrontació militar, que no pot pas guanyar i que tindrà conseqüències devastadores per l'Iraq.
A partir d'aquest moment, els esdeveniments es precipiten. 3 dies després, el 12 de gener, el Congrés dels Estats Units autoritza el president a declarar la guerra. Un dia més tard, el 13 de gener, el secretari general de les Nacions Unides, Javier Pérez de Cuellar, es reuneix a Bagdad amb Saddam Hussein, però el president iraquià no cedeix a cap de les peticions i considera irreversible l'annexió de Kuwait. La sort està, doncs, decidida. 67 hores després començarà la guerra. Era la 1 de la matinada del dia 17 de gener de 1991. George Bush ho anunciava amb aquestes paraules.
Just 2 hours ago,
fa 2 hores, les forces aliades han iniciat un atac aeri contra objectius militars iraquians. A hores d'ara, l'atac aeri continua. Les forces de terra no intervenen. Aquest conflicte va començar el 2 d'agost, quan el dictador d'Iraq va envair el seu petit i indefens veí. Kuwait, un membre de la Lliga Àrab i l'ONU, va ser esclafat i la seva gent massacrada. Fa 5 mesos, Saddam Hussein va començar aquesta guerra cruel i aquesta nit ens hem afegit a la batalla.
L'operació Tempesta del Desert va començar amb l'ofensiva aèria més ben coordinada i de més poder destructiu des de la Segona Guerra Mundial. Amb el llançament de diversos míssils Tomahawk dirigits a neutralitzar els sistemes de comunicació iraquians, va començar la fase aèria de la guerra, que duraria gairebé 40 dies. La reacció iraquiana no es va fer esperar. 24 hores després de començar la guerra, el dia 18 de gener, l'Iraq dispara els primers míssils Scud contra Israel. Una setmana després, el 25 de gener, Saddam Hussein utilitza una arma nova, aboca tones de petroli al Golf Pèrsic i provoca una de les marees negres més importants de la història. Quatre dies més tard, el 29 de gener, les tropes iraquianes, que continuen sotmeses a brutals bombardejos, ataquen la ciutat de Kafji, a l'Aràbia Saudita, ciutat que els aliats recuperen pocs dies més tard. El 15 de febrer, per primera vegada, Saddam Hussein ofereix retirar-se de Kuwait amb condicions. L'oferiment és rebutjat. George Bush diu que l'Iraq ha d'acceptar íntegrament totes les resolucions de l'ONU, si vol un alto al foc. El ministre iraquià d'Afers Estrangers, Tarek Aziz, va a Moscou dues vegades entre el 18 i el 21 de febrer. Finalment, Bagdad accepta un pla soviètic de 8 punts, però els aliats el consideren insuficient. Bush llença un nou ultimàtum. Si a les 17 hores del 23 de febrer Bagdad no ha acceptat encara totes les resolucions de l'ONU, començarà la batalla terrestre. Saddam Hussein contesta que està preparat per afrontar la mare de totes les batalles. A les 2 de la matinada del dia 24 de febrer, George Bush anuncia que l'ofensiva terrestre ha començat.
He ordenat al general Norman Schwarzkopf, d'acord amb les forces de la coalició, per utilitzar totes les forces disponibles, incloent-hi les forces terrestres, per fer fora l'exèrcit iraquià de Kuwait. Un cop més, aquesta ha estat una decisió feta només després d'extenses consultes amb els nostres companys de la coalició. L'alliberament de Kuwait ha entrat en la seva fase final.
Contra totes les previsions, la batalla terrestre no durarà més de 100 hores. Desenes de milers de soldats iraquians rendeixen fins i tot els periodistes. La força i la intensitat de l'operació Tenalla dels aliats ensorra qualsevol resistència iraquiana. El dia 26 de febrer, Saddam Hussein anuncia que es retirarà de Kuwait en menys de 24 hores.
To return,
de tornar,
to its state after the withdrawal of our great forces from it.
De tornar al seu estat després de la retirada de les nostres grans forces d'aquest altre estat.
Even this Kuwait,
fins i tot,
which we have aquest Kuwait, conquered on the day of Kor.
Vam conquerir el dia 2 d'agost.
Els aliats decideixen, però, continuar l'ofensiva. El dia 27 entren a Kuwait City i encerclen la Guàrdia Republicana al sud de l'Iraq. El dia 28 de febrer, a les 3 de la matinada, el president Bush anunciava l'alto al foc. La guerra del Golf havia acabat. En el camí havien quedat entre 60 i 100.000 morts iraquians, 263 aliats i 2.300 kuwaitians víctimes de la repressió. Els costos de la guerra van superar els 15.400 milions de dòlars.
Espanya continua la seva intervenció al conflicte del Golf Pèrsic a través d'una flotilla integrada per una fragata i dues corbetes, amb la missió de fer complir la resolució de l'ONU sobre l'embargament a l'Iraq.
El mes de gener, l'enviament de noves dotacions de tropes espanyoles al Golf des de les bases de Rota i Cartagena provoca la protesta dels familiars dels soldats i algunes desercions entre els mariners. El Ministeri havia avisat amb només 24 hores d'antelació la sortida dels tres bucs. D'altra banda, la utilització de la base conjunta de Morón per part de bombarders B-52 nord-americans porta la polèmica al Congrés sobre la possible presència d'armament nuclear en territori espanyol. L'aleshores ministre de Defensa, Narcís Serra, desmentia així aquesta possibilitat.
Existen estos mecanismos y puedo garantizar que tenemos la posibilidad de controlar el aspecto a que su señoría ha referido. Y por lo tanto, ni hay armamento nuclear, y en eso estamos de acuerdo, porque parece que lo ha aceptado, ni puede haberlo. Porque aquí le digo, señoría, que existen los mecanismos para que el gobierno garantice que la voluntad del pueblo expresada en el referéndum de 1986 será plenamente respetada.
L'èxit de l'atac de les forces aliades contra l'Iraq i la falta de resposta de les tropes de Saddam Hussein crea un clima d'eufòria a les borses de tot el món, que enregistren pujades espectaculars.
La pauta del que passaria després als mercats internacionals la va portar al mercat de valors nipó, que el dia 17 de gener va tancar la sessió amb uns guanys de més de 1.000 punts. L'eufòria s'imposa al nerviosisme inicial. Les borses espanyoles segueixen també aquesta tendència alcista. Madrid afegeix 14 punts al seu índex general i Barcelona puja 9 punts. Per la seva banda, la borsa de Nova York confirma aquests pronòstics optimistes i el tancament de la sessió guanya 114 punts. L'augment dels índexs de les borses contrasta amb la baixada brusca del preu del cru, que es torna a cotitzar als mateixos preus que abans del començament de la crisi, al mes d'agost de l'any passat. Així, el barril del cru Brent, del Mar del Nord, es cotitza a $20, $10 menys que el dia abans. Fighting soldiers
from the sky. Totes les guerres han creat les seves pròpies cançons a favor o en contra del conflicte. La guerra del Golf no és un cas a part. Just what they say, the brave
men of the Green Beret. Al febrer del 1966, la cançó The Ballad of the Green Berets, del sergent Barry Sattler, es va convertir en disc d'or als Estats Units. Es tractava d'un tema bèl·lic i militar que es va gravar per donar moral als soldats que lluitaven a la guerra del Vietnam. 25 anys després, un centenar d'artistes nord-americans s'uneixen per interpretar Voices That Care, una composició que dona suport a les tropes que l'administració Bush ha enviat a conquistar el Golf Pèrsic. A Voices That Care participen Frank Sinatra, Paul Abdul, Mark Knopfler i Little Richard. Curiosament, aquest últim també canta Give Peace a Change, una iniciativa de Yoko Ono i John Lennon per intentar aturar el conflicte bèl·lic del Golf Pèrsic. Uns altres que també donen la seva opinió sobre la guerra són els Rolling Stones. El quintet britànic denuncia amb la cançó Higher Wire la cobdícia i la hipocresia dels membres de la coalició anti-iraquiana per haver venut armes al règim de Bagdad durant la dècada dels 80.